Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Viu la 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya. Fins al 15 de desembre t'esperen 14 de les millors produccions d'enguany de temàtica espiritual, subtitulades en català i presentades per professionals del cinema i la diversitat religiosa. 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya, organitzada per la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la Filmoteca i l'obra social La Caixa. Tota la informació a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
9 i 1 minut a la Catalunya o l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu al programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Nit històrica pel món del bàsquet en general i de la NBA en particular. Els Warriors, vigents campions de la competició, s'han convertit en llegenda i han passat a la història després de protagonitzar el millor inici de temporada de tots els temps. Fins ahir, el rècord era un 15-0 dels Washington Capitals de fa 66 anys i dels Houston Rockets fa 21 anys. I a partir d'ara hem de parlar del 16-0 dels Golden State Warriors. Una 16a victòria que arribava aquesta matinada després que l'equip d'Oakland derrotés, humillés els Lakers per 111-77. L'equip de Los Angeles no ha estat rival. De fet, ha estat un espectador de luxe en una nit memorable que ja s'ha gravat a foc en el llibre de la NBA i que els Kobe Bryant i companyia han pogut viure i veure en primera persona. Ara veurem quant de temps haurà de passar abans que algun altre equip iguali o superi aquest registre dels Warriors, un registre que de ben segur no es quedarà amb un 16-0. Això és Bàsquet al dia amb el Mario Ramírez al control, l'Alejandro Gaitán a la redacció i el Xavi Pagán a la producció.
Gràcies, Òscar. Tirem la pilota a l'aire. Comencem una nova sessió del Bàsquet al dia.
9 i 3, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
NBA history made at Oracle Arena as the Warriors are the first team in the league to start a season with 16 consecutive wins from opening night four Tuesdays ago, October 27th, until now, 16-0. It's a first and the top scoring team in the league with another huge night.
Doncs han estat uns quants els jugadors, els equips que han anat deixant petjada, han marcat una època a la NBA, els Bulls de Jordan, els Celtics de Bill Russell, però cap d'ells ha pogut igualar i molt menys superar el 15-0 dels Capitals i dels Rockets. Ells sí, els Warriors, ho han aconseguit aquesta matinada davant de la seva gent i contra uns Lakers que a la seva manera també han fet història. És la primera vegada en la història de la franquícia que cap dels seus jugadors supera els 10 punts en un partit. Stephen Curry, base dels Warriors, es mostra d'allò més satisfet amb aquest rècord, al igual que Draymond Green i el tècnic Luke Walton. A streak like that
in general, qualsevol ratxa com aquesta és una fita increïble, però fer-ho d'inici de temporada, amb tota l'expectació que hi havia a dins del vestidor, estem molt orgullosos de la feina feta. Ara només volem veure fins a on podem portar aquesta ratxa i continuar millorant. En els darrers partits ho vam començar a pensar. Estem molt a prop de fer història de la NBA, per què no? Ens vam marcar aquest objectiu i ho hem aconseguit. Aquest objectiu ens el vam marcar fa uns partits. És increïble haver-ho aconseguit, però ara hem d'intentar no espatllar-ho tot i perdre algun partit de manera absurda després del rècord. Hem de seguir treballant més enllà del 16-0.
I Stephen Curry, que ahir va acabar el partit amb 24 punts, 4 rebots, 9 assistències, i Draymond Green, ahir 18.7 rebots i 5 assistències. Doncs aquests són alguns dels protagonistes que han fet possible que els Warriors hagin entrat en la història de la NBA. Encara volem saber més, i anem a saber ara d'on surten aquests Warriors. Alejandro Gaitán, bona nit.
Bona nit. Doncs surten de la feina ben feta per part de la direcció de l'equip. Primer en la figura de Larry Riley, general manager fins 2010, després en el binomi que formen Joe Lacob, propietari dels Warriors, i Bob Myers, relleu de Riley. Entre ells han convertit un equip de 29 victòries i 53 derrotes en la màquina que són ara els Warriors, capaços d'anul·lar, entre d'altres, a Kobe Bryant. Escoltem el capità dels Lakers.
Van tenir uns anys difícils, molt durs, però va canviar el propietari, que va arribar amb molta energia i va saber prendre decisions fins a arribar aquí. Estic molt content per ells. Realment s'ho mereixen.
I la història d'aquesta reconstrucció comença la nit del draft de 2009, la nit que Blake Griffin és número 1 i que Ricky Rubio és escollit per Minnesota a la cinquena posició, dues per davant d'un tal Stephen Curry. Les dues primeres temporades Curry formaria parella exterior amb Monta Ellis fins al draft de 2011, on escollirien Klay Thompson i naixerien els Splash Brothers. El següent draft, Bob Myers es va doctorar com a millor directiu de la Lliga. Va escollir Harrison Barnes, Festus Ezeli i Draymond Green en una sola nit, tots ells ara actuals estrelles dels Warriors. Amb aquest equip, el rendiment de Mark Jackson, entrenador a l'estiu de 2013, no va ser suficient i es va decidir apostar per un rookie a les banquetes com Steve Kerr. Un any abans havia arribat la cirereta del pastís i a la postre seria MVP de les finals que els Warriors es van endur l'any passat. Ara s'ha convertit en la franquícia amb el millor inici de la història, superant aquells Capitals del 49 o els Rockets del 94. I un dels integrants d'aquells Rockets, Kenny Smith, hi respon així.
Aquestes llàgrimes són perquè heu superat el rècord dels Rockets, on jo hi jugava, però no són llàgrimes de tristor. Són d'alegria, perquè heu fet el millor inici de la història, un 16-0. Sam Cassell, Robert Horry, Mario Ellis, tots els Rockets d'aleshores us aplaudim.
Ja estava aplaudint de veritat. El proper repte, probablement l'únic que els queda més enllà de tornar a guanyar l'anell, serà superar els 72-10 que van fer aquells Bulls de Michael Jordan. I per Curry i companyia, tot això és posar-se.
Doncs els Warriors, líders de la conferència Oest, amb aquest 16-0 són, o segueixen sent, vaja, la gran sensació de la NBA, pel davant del seu gran rival en la lluita per l'anell, com són els Cavaliers de LeBron James, líders de la conferència Est, amb un 11-3. I ja sabeu que allà tenim un català, un bon amic d'aquest programa, el badaloní Jordi Fernández, que és entrenador ajudant dels Cavaliers i primer tècnic dels Canton Charts, el segon equip de la franquícia. Hola, Jordi, bona nit.
Què tal, com esteu?
Escolta, com estan els americans? Com està Estats Units amb aquest 16-0 dels Warriors?
Doncs, bueno, viure algo històric sempre és algo bo. La veritat és que estan en un moment, com dieu vosaltres, un moment dolç, en un moment de joc i de resultats excepcional i bueno, sempre és bo poder-li dir als teus nets algun dia que tu vas viure.
Es cou aquest 16-0 en una franquícia rival de Warriors com és Cleveland Cavaliers?
No, crec que això és una carrera de fons. Queden molts partits per davant i ara el que contra la Lliga Regular és anar sumant victòries, anar creant una bona química per estar preparats pels play-offs. Crec que, bueno, que el moment de la veritat és quan comencen els play-offs i llavors estarem preparats.
Però fan por o què? O com ho veieu?
No, mai és por. Crec que és respecte. Nosaltres crec que també hem millorat de l'any passat. Evidentment, ara mateix, doncs, sí que és veritat que bueno, que tenen el millor rècord, que estan jugant un bàsquet espectacular. I bueno, però crec que ara preocupar-se pel que pugui passar en els play-offs o a una teòrica final no té cap sentit, ni nosaltres hi som, ni ells hi són tampoc. Crec que estem molt contents de com hem començat la Lliga nosaltres a la nostra part. L'Est és molt més competitiu que altres anys i ara, de fet, a nivell de rècord i de resultats és més exigent que l'Oest. i bueno, passant la primera... la primera part de la temporada i seguir treballant i seguir endavant.
En tot cas, potser no deixa de ser també un al·licient per vosaltres, no?
Sí, està clar, tot això motiva. Motiva, doncs, haver perdut contra l'equip que està més en forma, haver competit com vam competir en el seu moment i bueno, nosaltres creiem bueno, que podem tornar a competir, que podem estar allà i el nostre objectiu és anar fent pas a pas passant per tots aquests partits de lliga regular i després, doncs, quan arribi el primer partit de play-off, estar preparats per passar-ho.
Escolta, Jordi, sabíem del 15-0 dels Washington Capitals, dels Houston Rockets, ara Warriors iguala i supera amb el 16-0, però hi ha molts equips històrics de la NBA que no han pogut ni apropar-se, no, al 15-0. No sé què té Warriors... que de, com aquell que diu, de la nit al dia ha fet història, no?, a la NBA.
Sí, bueno, com estava dient, en la construcció d'aquest equip, crec que s'han juntat moltes coses. Crec que la joventut és un factor determinant perquè fa que una lliga tan exigent ells puguin mantenir el ritme, així com, per exemple, per San Antonio, que ha sigut un equip que al llarg dels anys ha guanyat molt, no només campionats, sinó també partits, però crec que, degut a la seva plantilla, doncs, han donat descansos i han sabut triar ben bé bueno, jugar a la seva lliga regular, i per ells potser guanyar 20 seguits no era, doncs, prioritari, però sí tenir una regularitat en victòries.
De fet, ho deia, crec que Kobe Bryant, que apuntava al fet que a sobre també tenen la sort que no tenen lesions, cosa que vosaltres sí que vau tenir la temporada passada.
Sí, bueno, i això és part del joc, també tocant fusta, evidentment no vols que ningú es lesioni. Sí que és veritat que nosaltres, doncs, vam estar marmats per les lesions, a vegades doncs és molt complicat evitar-les. Ara nosaltres aquest any, doncs, tornem a tenir jugadors tocats, però més que lesions, doncs, són jugadors que simplement estan fora per un o dos partits, i això et condiciona. Ells ara mateix no han tingut aquests problemes, ni tampoc el van tenir la passada temporada. Això mai se sap quan arriba, i l'únic important és que els moments difícils et poden fer, doncs, millorar i tirar endavant, i a vegades els moments difícils et poden fer caure.
Tu creus que algun equip, alguna franquícia, no sé quan, podrà igualar, perquè superar és difícil, el 72-10 dels Bulls?
Bueno, això és molt complicat. Crec que els rècords estan per trencar-los. S'ha trencat el 16-0 d'inici, però, bueno, 72 partits, siguin realistes, bueno, és un llistó molt, molt alt. I, bueno, si ho puc viure amb la meva persona, doncs, pues seria un altre fet, pues, maco de viure per mi, personalment.
I ho deies abans, satisfets, no?, amb el vostre inici, líders de conferència.
Perdona?
No, dic que satisfets amb el vostre inici de temporada.
Sí. Sí, la veritat és que sí, degut als problemes que tenim amb les baixes i amb les baixes, doncs, el nostre base titular, el nostre alè titular, ara el nostre base suplent, el nostre pivot titular, amb uns partits que està fora per l'ombro. La veritat és que molt bé, 11-3, i com hem dit, doncs, potser no tenim aquest equip jove i que ara mateix estem un parell de posicions tocats, però això no vol dir res, molt llarg, i la majoria de descansos són per prevenció, i molt contents de ser el número 1, el millor equip a l'est ara mateix, amb el competitiu, com he dit abans, que està a l'est, doncs, aquest inici de temporada.
LeBron està més tranquil? L'altre dia es va empipar i va abandonar el partit, se va anar directament a la banqueta, o què?
Sí, no, això ho fa simplement és el fet de ser un jugador competitiu i un líder. Ell l'únic que vol és crear aquesta mentalitat competitiva a l'equip, i, bueno, crec que és molt meritori el que ha fet ell, estant, si no m'equivoco, 5 anys seguits de les finals. Crec que 7 o 8 anys seguits de finals de conferència. Bueno, és, per ell tot és un procés, i l'únic que vol és liderar l'equip i fer que els companys vagin al màxim.
Molt bé, doncs a veure si va bé la temporada. Jugueu aquesta matinada, hora catalana, òbviament. A veure si tot va bé, eh?
Moltes gràcies.
Una abraçada. Jordi, gràcies per atendre'ns com sempre, eh?
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Jordi Fernández, l'entrenador de l'ajudant dels Cavaliers, tècnic dels Canton Charts, al bàsquet al dia. Doncs amb el 16-0 a la butxaca, els Warriors se'ls obre nous reptes, les 18 victòries seguides que van enllaçar els Bulls a la temporada 95-96, els Bulls de Jordan, de Pippen o de Phil Jackson, amb el mític 72-10, com ara parlàvem amb Jordi Fernández, les 22 victòries consecutives dels Rockets fa 8 temporades, les 27 consecutives dels Heat fa 3 temporades, o les 33 victòries seguides dels Lakers, la temporada 71-72. Poc a poc, partit a partit i victòria rere victòria, veurem fins on arriben aquests Warriors, que de moment han començat amb aquestes 16 victòries consecutives, una gesta fins ara mai assolida per cap equip NBA. I el propi Xavi Pascual, tècnic del Barça Lassa, també es rendeix a la màgia dels Warriors i de Stephen Curry. Pascual respon al Bàsquet al Dia.
La veritat és que tinc la sort d'alguna matinada d'aquestes de no poder dormir molt, de veure'l jugar, i estan jugant a un nivell extraordinari, amb un lideratge claríssim, de Stephen Curry jugant a un nivell fora de lo normal. I, per tant, crec que són molt mereixedors de la situació que estan vivint.
Doncs les paraules de Xavi Pascual aquest matí a l'aeroport del Prat abans d'agafar el vol cap a Polònia per disputar demà dijous el partit corresponent a la setena jornada de la primera fase de la Eurolliga a la pista de l'Estelmet Cielona Gora. En parlem tot d'una.
Bàsquet al dia.
Recogen la passió i la entrega d'un grup humà excepcional.
Ràdio Estel, amb Òscar Merino.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs demà comença la setena jornada de l'Eurolliga, en la que el Barça la jugarà a les 7 de la tarda a la pista de l'Estelmet Cielona Gora Polac. Avui, al matí, l'expedició blaugrana ha marxat cap allà i ho ha fet amb dues absències, Shane Lawal i Navarro, el nigerià, que va caure lesionat en el tram final del partit a Vitoria. Es baixa per una condropatia rotuliana del genoll esquerre, mentre que Navarro segueix amb molèsties a la cama. Avui n'ha parlat Xavi Pascual.
Juan Carlos segueix amb les molèsties que no li van permetre jugar a Vitoria. Té unes petites molèsties en l'adductor esquerre. Esperem que en el proper partit ja pugui estar disponible. I el Shane Lawal va tenir... té unes molèsties en el genoll, producte dels últims minuts del partit contra Caja Laboral, que tampoc no el permeten estar disponible per aquest partit. I, per tant, tots dos són baixa i esperem una miqueta aviam com evoluciona tot pels propers partits.
Sembla que l'Aguil és més seriós del Navarro?
Són diferents. Un és en el genoll, l'altre és en l'adductor. Són coses diferents. Hem d'esperar una miqueta aviam com evoluciona tot. Però probablement sí que el Juan Carlos pugui reaparèixer una miqueta abans, probablement. Però esperem una mica.
Xavi, de cara al partit de demà contra el Cielona Gora, només una victòria en aquesta Eurolliga, però no sé si tal com va anar el partit d'anada és el millor vist del que us podeu trobar demà.
Bueno, no només això, crec que és l'equip més enganyós probablement de la competició, perquè ells han jugat 3 partits a casa, han guanyat a Panathinaikos, i després amb Zalgiris entren a l'últim minut empatat i acaben perdent, i el Lokomotiv Kuban entren als 2 últims minuts empatats també. Per tant, crec que demostra que és un equip que sempre està en partit, que no se'n va mai, que tinc moltes opcions de tenir més victòries, juntament, com tu deies, en el partit al Palau, que vam estar... Entrem en l'últim 2 minuts amb 3 punts de desavantatge nosaltres. Vam fer uns 2 últims minuts molt bons. Per tant, crec que és un equip difícil, sòlid, que sap molt bé el que vol, que normalment fa que els rivals, gràcies a la seva defensa, baixin molt les seves anotacions. Els partits difícilment se'n van per sobre de 75 amb ells i és un equip molt difícil.
Aquests partits són una mica empipadors, no? Perquè representa que tens com l'obligació de cara a l'entorn, de guanyar, no? I en canvi, clar, s'ha de jugar.
Bueno, estem una mica acostumats a tenir sempre l'obligació de guanyar, però sí que aquest té, a més té premi, no? Perquè si guanyem ens assegurem la classificació pel top 16, que en definitiva és el gran objectiu quan arrenques aquesta competició, no? Classificar-te pel aquesta fase de grups, classificar-te pel top 16, per tant és un partit que ens hem de mirar com el o viure des del repte d'aconseguir una classificació pel top 16, que és força important.
Sempre has dit, Xavi, que el partit més difícil del Barça és el que ve després d'una derrota, no? Com afronteu aquest partit?
Exacte, sempre és així, sempre ho sentim d'aquesta manera, doncs intentem viure-ho des d'aquesta necessitat, no? De quan perds immediatament agafar un altre cop, retomar el camí de la victòria i tornar a agafar una bona línia de bons resultats, no? I en aquest sentit aquest partit ve fora de casa, que és sempre més difícil, ve fora de casa a Europa, que també és encara més difícil, però tant de bo immediatament aconseguim la victòria i tornem a mirar el futur des d'aquesta perspectiva d'anar guanyant partits.
Les conclusions que treus de la derrota a Baskonia, de cara al futur, pensant en el futur?
Bé, és un partit on vam fer coses bé i coses no tan bé, però sobretot vam tenir els primers minuts l'entrada de partit, on de no va ser bona, i l'entrada del període extra tampoc, no? En general, la resta de partit doncs, vam estar més o menys correctes contra un equip de molt bon nivell, però amb la sensació de que podíem haver jugat millor. No? Que veníem jugant millor i en un partit difícil no vam ser capaços de fer-ho.
I encara ens queda pendent, avui també ha parat a l'aeroport, l'escoltem ara, Samardo Samuels.
El pivot del Barça viurà un partit especial, ja que va debutar amb la samarreta blaugrana contra l'Estel Metzelona Gora. Samuels viatja a Polònia amb l'únic objectiu d'aconseguir la victòria, que l'equip pugui tancar el bitllet pel top 16, on sumen 5 victòries consecutives.
This is a game that potentially we can clinch the top 16 spot. You know, it's good to get it over with early and we can, you know, go back to the drawing board and work on what we need to work on. So it's good that if we can get this game.
Sobre el seu rendiment a la pista, Samuel s'assegura estar content, que sempre juga donant el millor de si mateix, però que entrena per buscar la perfecció.
You know, that would be great.
Doncs les declaracions de Samardo Samuels. Avui a l'aeroport del Prat de Barcelona vaig agafar el vol per marxar cap a Polònia per jugar demà el 7è partit de la primera fase d'aquesta Eurolliga. I pel que fa a l'Eurocup, ràpidament, perquè ens espera ja un protagonista ACB a l'Eurocup, com dic, Bilbao Telecom, en joc des de 8:45, Alejandro.
Estan en descans i guanya el Bilbao Bàsquet 46-34.
I ahir derrota de l'Herbalife 92-89 a Alemanya i victòria del València Bàsquet una més, en aquest cas 76-84 a la pista del CAI de Saragossa, el conjunt Che amb 14 victòries en 14 partits entre Lliga i Eurocup. És l'únic equip europeu invicte a totes dues competicions. I un CAI ahir dirigit pel català Pep Cargol. A partir d'avui dimecres, un altre català, Andreu Casadevall, ja es fa amb les regnes de l'equip. 9:22, hem de marxar a Tenerife. Diumenge, l'ICL Manresa s'enfronta a l'Iberostar de Salva Arco.
Viu amb Ràdio Estel.
Cada dia.
Cada dia.
Cada dia.
Cada dia. Bàsquet al dia. Amb Òscar Merino.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers. De gent que comparteix l'esforç. Que s'emociona amb una jugada. Que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs després d'un estiu realment mogut, després de passar per Turquia, per Alemanya, Salva Arco acaba tornant a la Lliga Endesa aquesta temporada. Iberostar Tenerife li dona aquesta oportunitat de jugar a l'ACB fins a finals de temporada. I aquest proper diumenge, ves per on, en el seu segon partit amb la samarreta del conjunt canari, s'enfrontarà a l'ICL Manresa, el seu darrer equip ACB. Marxem a les Canàries. Hola, Salva, bona nit.
Hola, bona nit.
Les voltes que dona la vida, no? Deixes Ourense, Fenerbahçe, Alemanya i acabes a Tenerife.
Sí, la veritat és que ha sigut un estiu i un inici de temporada molt mogut i, bueno, per sort, doncs, he aconseguit un equip que em vol fins a final de temporada i la veritat que molt content.
Hi havia opcions de seguir a Alemanya o tu tenies clar que res? Que on estigui Tenerife, que a Alemanya ja no hi fa res?
Bueno, és cert que jo vaig anar allà amb un contracte temporal d'un mes i mig i després doncs s'havia de valorar si entre les dues parts si volíem que continués o no. Ells em van dir que sí que volien que continués, però em volien fer un altre contracte temporal i va ser just doncs, quan va aparèixer a Tenerife i em va fer l'oferta de poder estar a l'equip fins a final de temporada i la veritat doncs, que bueno, no m'ho vaig haver de pensar gaire, no? Entre quedar-me a Alemanya, tot i que vaig estar molt bé, o poder vindre aquí a Tenerife una altra vegada a la Lliga ACB i tindre un contracte ja doncs, fins a final de temporada i estar, entre cometes, estable, doncs, bueno, al final vaig decidir aquesta opció i aquí estic.
Tenies aquesta esperança? Imagino que uno no la perd mai, no? Però sempre conscient de que potser era difícil, no? Que et sortís aquesta oportunitat o què?
Sí, home, sincerament, jo a Alemanya estava bé i si no m'hagués sortit d'això hagués seguit allà. Mm. Sí que és cert que el bàsquet, sobretot a la lliga domèstica, és molt diferent al que estem acostumats aquí. L'Eurocup és doncs, bueno, molt més semblant. Però, bueno, si no hagués sortit d'això a la CB, hagués seguit allà i segurament doncs, no hagués sortit una altra cosa o hagués inclús acabat la temporada allà. Mm-hmm. Però, bueno, per altra part, sí que és cert doncs, que bueno, poder tornar a la CB i més fent-ho després de la temporada passada, aconseguir l'ascens i més un equip com el Tenerife, doncs molt bé, molt content.
I arribes de primera victòria a Fuenlabrada, eh?
Sí, la veritat és que l'equip ja la setmana anterior doncs, bueno, ja va aconseguir la primera victòria de la temporada i ja se'ls veia, doncs, amb una dinàmica positiva, amb una mentalitat doncs, una mica diferent, no? I doncs, bueno, vam aconseguir una altra victòria a la pista del Fuenlabrada, una pista molt difícil, i a més doncs, bueno, aquest any el Fuenlabrada ha començat molt bé la temporada i bueno, esperem seguir aquest cap de setmana contra el Matros aquí a casa.
Fa poc que estàs allà, però tot i la distància no estem acostumats, no? A veure el Tenerife començant així les temporades, no? Sempre és bueno, un dels equips revelacions i comença sumant victòries, no?
Sí, és cert que jo també, bueno, des d'Alemanya també seguia bastant la Lliga CB, no? I també em va estranyar veient la plantilla que tenia el Tenerife, doncs que comencés amb un 0-5, doncs no era gaire normal, no? Mm. I una vegada aquí, doncs encara ho reafirmo més, no? La veritat és que hi ha molt bons jugadors i estic segur, doncs, que no passarem a gaires problemes doncs, per sortir de la zona de baix de la taula de CB si seguim treballant com ho estem fent fins ara i jo crec que doncs, aquest és un equip per estar a mitja taula i lluitant per intentar entrar als play-offs.
És el Barco de ser un home important al Libertad Tenerife o què?
Bueno, la veritat és que la competència doncs, és forta, sobretot a la línia exterior. Hi ha molts jugadors doncs, que porten molts anys aquí a Tenerife, que coneixen molt bé la Lliga i bueno, jo crec que això ajudarà a l'equip, que tots doncs, haguem de lluitar per guanyar els minuts i a nivell personal doncs, segurament doncs, que també m'ajudarà a seguir millorant com a jugador i a seguir competint al màxim nivell.
Us arriba a l'ICL Manresa ara, eh?
Sí. La veritat és que també és un partit no, curiós, després de la meva sortida de Manresa. És la primera vegada que m'enfronto contra ells i la veritat que amb ganes i serà un partit especial.
Tres victòries, quatre derrotes, ja saps el que és jugar a Manresa, que un club que pateix en tots els aspectes, però bon inici, de l'equip del Bages.
Sí, la veritat és que està fent molt bé, la veritat és que doncs aquesta vegada sí que han encertat amb un molt bon entrenador i se'ls veu doncs, un equip molt compacte que guanyen els partits que han de guanyar, sobretot a casa estan molt forts i que saben el que juguen, no? Sens dubte serà un partit complicat, però per nosaltres doncs, bueno, jugar aquí a casa i fer contra un rival doncs, a priori de la nostra lliga, doncs aquest partit no se'ns pot escapar.
I amb ganes de veure amics, tot i que no sé si queden molts de la teva etapa no fa massa, però Àlex Hernández i potser algú més, però no queden massa jugadors de la teva etapa, eh?
No, de quan hi vaig estar jo, no, és cert que només queda l'Àlex Hernández, després també vaig coincidir amb el Dimitri Flis a Lleida, amb el Roman Montañez també he coincidit diversos anys jugant contra ell, a més som de la mateixa zona, o sigui que sí que tindré amics per jugar-hi en contra i després gent de l'estat, doncs encara en queden alguns i també doncs, bueno, serà agradable tornar-los a veure.
Molt bé, doncs ens alegrem al bàsquet al dia, com no podia ser d'altra manera, que és el Barco. Torni a la Lliga Endesa, jugador de l'Iberostar Tenerife fins a finals de temporada. I la propera seguirà sent ACB, però amb l'Ourense, no? Si no m'equivoco.
Bueno, aquest és un tema una mica...
O encara s'ha de parlar d'això.
Sí, encara s'ha acabat de tancar. Sí que és cert doncs, que durant tot l'estiu hi va haver un principi d'acord, però bueno, la meva marxa a Alemanya i després a vindre cap aquí doncs, bueno, ha quedat una mica en stand-by. Ara mateix soc jugador de l'Iberostar Tenerife i doncs, bueno, quan acabi la temporada doncs, s'haurà de tornar a valorar i doncs, bueno, és cert que hi ha un interès per les dues parts, que jo continuï l'any que ve a Ourense, a la Lliga ACB, però bueno, de moment no hi ha res tancat.
Doncs veurem què passa. Salva Arco, enhorabona per aterrar de nou a la Lliga Endesa i gràcies per passar-te una estona pel bàsquet al dia.
Gràcies a vosaltres. Una forta abraçada.
Doncs no hi ha temps per més, ho hem de deixar aquí, donant les gràcies, com sempre, al Mario Ramírez, perfecte les tasques a les vies del so, a l'Alejandro Gaitán a la redacció i al Xavi Pagán a la producció. Sí, Xavi, molt bé, no tapis la cara, perfecte també les teves tasques. Demà més, a partir de les 9, vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa.